Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Comencem el dimarts en territori variable, però sense cap sorpresa incòmoda per viure la nova jornada que ens planteja l'atmosfera.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Quan hi ha bones iniciatives només es poden felicitar i és el que volem fer avui amb la iniciativa que ja fa anys que es fa a Palafrugell, cada 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. Des de Can Genís, des de l'àrea de joventut de Palafrugell, es publica una cançó i un videoclip amb la temàtica de la violència contra les dones i la petició que s'anul·lin d'una vegada, amb un artista local i un videoclip molt ben fet. És el que es va fer ahir amb Quan salta l'alarma, la cançó triada aquest any per sensibilitzar els joves la lluita contra la violència masclista. Estava escrita i interpretada per Marina Gil i una cançó que parla dels perills del masclisme en una relació i de la importància que té la dona per acabar-la en el moment en què detecta indicis de violència. Marina Gil és una artista polifacètica que combina la narració oral i la música amb influències llatines en totes les seves creacions. Una cançó que s'ha de dir, està produïda pels estudis de Can Genís, la seu de l'àrea de joventut, pel músic Albert Suc, i ha comptat amb la col·laboració de la banda de percussió Petitis i de Cèlia Olivera a la guitarra. Després l'escoltarem durant el programa perquè val molt la pena, però vaja, el que volíem fer avui és felicitar els responsables d'aquests videoclips que cada any fan que més enllà de les concentracions importantíssimes, per cert, concentracions necessàries, més enllà d'això, una altra eina important per visibilitzar aquesta lluita contra les violències masclistes. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Que us transmet les principals notícies de la comarca, també a través de Ràdio Bisbal i d'Extra FM Costa Brava. Avui al Supermatí parlarem amb Norbert Botella, que és el regidor de Turisme i també de Medi Ambient de Calonge i Sant Antoni. Ho farem arran d'un article que publicava ahir al Punt Avui. Un article molt interessant sobre el projecte per crear un santuari d'arbres en perill a Sant Antoni. Li preguntarem a Norbert Botella, el regidor Norbert Botella, més detalls sobre aquest projecte i sobre aquesta idea, i també parlarem de la situació mediambiental després d'una alarma molt important que es va fer ahir des d'instàncies internacionals sobre canvi climàtic, i també parlarem de turisme ara que s'acosten les festes nadalenques, a veure com està Calonge i Sant Antoni a nivell de turisme. I atenció, perquè avui serà molt interessant el que farem quan acabem el programa, o abans d'acabar el programa, la segona meitat d'aquest Supermatí. Serà parlar, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal, la secció de tecnologia i oci digital. Avui volem analitzar aquesta setmana del Black Friday, el Cyber Monday de la setmana que ve. Totes aquestes ofertes que tenen la via digital i la via de les webs de botigues com un canal de compra claríssim, volem analitzar això. Consells de compra perquè no ens enganyin, per fer la compra per internet de forma segura. Quins són els gadgets tecnològics que ho petaran en aquestes vacances de Nadal, ja començant pel Black Friday? De tot això parlarem avui amb en Josep Lluís Vidal, a part d'altres qüestions d'actualitat tecnològica. Pel que fa a les notícies del dia al Baix Empordà, per començar, segons indica Endesa, i en principi la caiguda de llum que afectava des d'ahir al matí a Pals, en principi s'ha resolt. Diem en principi perquè segons la web d'Endesa ja està resolta, no hi ha cap incidència, i nosaltres des de la nostra ràdio no tenim cap constància, perquè ja sabeu que estem localitzats a Pals i nosaltres tenim llum. en principi. Això no vol dir que no hi hagi algun abonat que no tingui llum, sobretot si us passa, ens esteu escoltant, imagino que amb un transistor a piles o amb el mòbil carregat, perquè si no, no ho podeu escoltar, o des del cotxe. Si ens esteu escoltant, doncs ja sabeu, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials, twitter.com/capitalempordà i facebook.com/capitalempordà, per fer-nos saber si teniu llum o no teniu llum a casa vostra. Això, una avaria que des d'ahir al matí migdia va deixar al voltant de 500 abonats sense llum a Pals, una incidència que, segons l'Ajuntament, s'havia de resoldre aquesta matinada i, efectivament, això sembla que és el que ha passat. L'Ajuntament de Palamós es pregunta els motius pels quals el concurs de la gestió de la deixalleria municipal ha tornat a quedar desert per segona vegada. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Estan parlant amb les empreses per saber els motius pels que no es van presentar i veure què fan amb el nou concurs. D'altra banda, el grup municipal CUP ha dit en declaracions a Ràdio Palamós que les empreses estan fent xantatge a l'Ajuntament perquè pugin el preu.
De seguida escoltarem el que ens explica l'alcalde de Palamós sobre aquesta qüestió. Una de les notícies del dia ahir va crear, vaja, va ser una notícia viral molt interessant per si alguna vegada havíeu tingut ganes d'aparèixer en una sèrie de Netflix o de la tele. Per què? Doncs perquè Netflix busca figurants a Palamós per la sèrie H, que rodarà a Castell. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. H és una sèrie original ambientada en la Barcelona dels anys 60, inspirada en fets reals i protagonitzada per Ariadna Ugarte. S'està preparant la segona temporada i rodarà en una finca privada de Castell. El càsting per fer de figurant serà dissabte 7 de desembre. Es busquen persones d'entre 16 i 70 anys i es valorarà la formació teatral, amateur o professional, així com saber tocar instruments i ballar.
Jo crec que a Ràdio Capital ningú tenim formació en teatre, diria. Crec, eh? O potser sí, però igualment, vaja, seria molt divertit anar-hi, no? Però clar, jo entenc que si no passes uns estàndards, no hi pots anar. Més de 1.200 persones assisteixen a la tercera edició del Costa Brava Wedding Day. Maria Monteis.
Bon dia. Els organitzadors ho qualifiquen d'èxit i és que en l'edició d'enguany més de 40 empreses del sector serveis per esdeveniments i casaments han participat i donat a conèixer els seus productes durant tot el cap de setmana a la Bòbila de Palafrugell.
I Begur acollirà aquest 2019 una edició molt especial de la Fira del Playmobil. Enguany l'esdeveniment estarà dedicat al castell de Begur amb motiu de la commemoració del seu mil·lenari.
Se celebrarà del 5 al 8 de desembre i la sala d'exposicions, el Casino Cultural i les Galeries Begur seran les seus d'enguany durant 4 dies d'una de les activitats lúdiques que més arrelament i seguiment han assolit a la vila amb només 3 edicions a la seva esquena.
Més enllà de les fronteres del Baix Empordà, són notícia, per exemple, que el 94,6% de la militància d'Esquerra Republicana rebutja investir Pedro Sánchez si no hi ha una taula de negociació. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, emplaça el PSOE a moure fitxa i construir una mesa de diàleg per desbloquejar la investidura. Un professor de Gralla està sent investigat per abusos sexuals a menors durant 20 anys. Una desena de casos s'han destapat després que una dona denunciés que l'havia violat quan tenia 15 anys. Són notícies, és una notícia que va destapar l'Agència Catalana de Notícies. I Londres, que retira la llicència a Uber per problemes de seguretat. Segons l'Ajuntament i segons les autoritats del transport, s'han donat més de 14.000 casos en què el conductor es presentava al servei. El conductor que es presentava al servei era diferent al que mostrava l'aplicació. Són només alguns casos de conductors no autoritzats que apareixien amb el cotxe, alguns dels casos que ha detectat l'Ajuntament de Londres. I Frozen 2 triomfa a la taquilla i suma 317 milions d'euros en el primer cap de setmana, el cap de setmana de l'estrena. Això a tot el món, la nova aventura d'Elsa és la millor estrena d'animació de Disney a Espanya i duplica les xifres, atenció, duplica les xifres de la primera part. Si no n'havíem tingut prou amb Frozen 1, ho sento, l'altre dia ja vaig criticar molt que no la pel·lícula en si, perquè la pel·lícula, segons diuen, és boníssima, sinó el fet que apareix a tot arreu i que teníem Elsa i Olaf i Let It Go, Let It Go. fins la sopa, doncs jo crec que aquest cop ho tindrem fins la sopa, fins al cafè i fins als macarrons que dinaré avui. Les 8 i 10 minuts, això, aquests són els protagonistes a nivell, nivell català, a nivell espanyol, a nivell internacional. A nivell musical, el protagonisme del dia, Marc Clapés, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
El protagonisme del dia és per la banda sonora de Casablanca. Una cançó que té 77 anys i que és de la banda sonora de Casablanca, com deia, que tal dia com avui de 1942 s'estrenava als Estats Units sota la direcció de Michael Curtis amb Humphrey Bogart i Ingrid Bergman com a protagonistes.
Tot i que la cançó va sonar a la pel·lícula de la mítica escena del piano on es deia la frase Play It Sam, la peça original era del 1931 i formava part del musical de Broadway Tothom és benvingut. And when two lovers woo, they still say I love you, all that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate.
I com deien, a Casablanca sempre ens quedarà París i sempre ens quedarà a Marc Vila perquè ens expliqui quin temps ens espera avui al Baix Empordà. Marc, bon dia.
Bon dia. La meteorologia ens porta cap a una sèrie de dies que començàvem ahir dilluns amb territori variable, però poc fred. Dies de tendència poc convincent. Amb pas de núvols, però sense pràcticament precipitació per destacar. I avui dimarts serà així. Viurem un dia de finals de novembre amb un titular de poc fred i sol que quan llueix a les dates que som s'agraeix, tot i que en moments centrals del dia podrà assolir temperatures properes als 20 graus. Pràcticament això a tota la comarca sense excepció. La nit i matinada també serà suau. No hi haurà glaçades. Les temperatures mínimes estaran entre els 3 i els 5 graus. Normalment, si fa falta els informadors meteorològics advertim la necessitat de la roba d'abric quan ha de fer fred. Avui potser haurem d'advertir la necessitat de no abrigar-nos tant perquè l'ambient serà bastant suau.
Ah, caram, mira, una bona notícia. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Les 8 i 13 minuts, de seguida tornem.
El 30 de novembre i l'1 de desembre vine a Torroella de Montgrí a la 626a Fira de Sant Andreu. Una gran cita de la pagesia amb tallers tècnics, recinte firal i exposició de maquinària agrícola, amb espectacles familiars, exhibicions equestres, cercaviles i amb un emotiu homenatge a Jordi Muixac al concurs de gossos de Tura. Consulteu firasantandreu.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts al matí a l'Avinguda Europa hi ha mercat setmanal i els dissabtes, també al matí, hi ha mercat de segona mà, antiquaris i brocanters a la plaça Catalunya. I com sempre, si voleu més informació sobre aquesta activitat o d'altres, podeu visitar pals.cat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Són, vaja, és un quart de nou del matí ara mateix. Aquest cap de setmana us vam explicar la malaurada mort d'en Joan Aliu, activista cultural del Baix Empordà i concretament de Palafrugell. Avui en Martí Sabrià li dedica aquest comentari.
El despàs d'en Joan Aliu ens va agafar a tots per sorpresa. Han passat només 3 dies i, com acostuma passar amb les persones significades, s'ha glosat persona i obra. S'ha parlat molt de la seva vessant professional com a dibuixant i ninotaire, menys de la seva de cantant i de la intervenció amb el grup Els Barrufets, del que formava part a la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, per interpretar per primera vegada en aquell escenari l'Havanera de José Luis Ortega Monasterio, El meu avi, l'agost del 1971. Però no s'ha parlat llei de la seva intervenció en el model turístic de Palafrugell i Rodalies, quan va ser regidor de Comerç i Turisme de la vila del Peix Fregit en la legislatura 2003-2007. Feia només mitja dotzena d'anys que al nord d'Itàlia havia nascut el moviment Città Slow, a l'entorn del moviment Slow Food, iniciat per Carlo Petrini a Bra, al Piemont. A la tornada d'una visita professional a l'Escadi, li vaig explicar que la vila de Lekeitio, Vizcaya, havia decidit fer part d'aquesta organització que pretenia una internacionalització dels criteris de la vida reposada i plàcida enfront d'aquesta pressa que semblava encomanar totes les activitats del segle XXI. En Joan li va entusiasmar la idea i la va fer seva, amb complicitat amb Begú i Pals, per anar i venir i defensar cap i espàs els criteris del turisme sostenible, el respecte al medi ambient i a la cultura i a la societat dels pobles i països d'acollida dels moviments turístics. Només Pals i Begú van integrar el projecte, però a tots ens quedarà el discurs i el compromís d'en Joan en la defensa de la vida plàcida i tranquil·la, la mateixa que va exercir i compartir amb generositat i amb un irrepetible i peculiar humor en pardanès. Que el camí dels estels et sigui llarg i tranquil, Joan.
Descansi en pau en Joan Aliu. 8 i 17 minuts. Un projecte que vam llegir ahir al Diari de Girona, vam trobar molt interessant, no, el Diari de Girona no, el Punt Avui, molt interessant, i que avui volíem ampliar. És aquest santuari per arbres. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està preveient, està preparant un parc per replantar-hi arbres en perill. Una gran figuera centenària d'un solar en construcció serà el primer arbre, i per això avui al Supermatí parlem amb en Norbert Botella, que és el regidor de Medi Ambient i Turisme de Calonge i Sant Antoni. Senyor Botella, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i molt interessats per aquest projecte per protegir arbres centenaris o arbres en perill. Volíem preguntar-li primer per aquesta primera figuera, és a dir, com neix aquest projecte, on es troba aquesta figuera i qui decideix que s'ha de mantenir?
Exacte. Miri, la gràcia d'aquest projecte és que és d'iniciativa popular. Va ser una persona, la senyora Carina Vizcaíno, que ja fa molt de temps que va ullar aquesta figuera, de veure l'esplendidesa d'aquesta figuera, i sabent que havia un grup constructor que hi volia fer pisos, va començar a mobilitzar-se per tal de sensibilitzar el fet que aquesta figuera és memòria vegetal del poble, que ha vist transcórrer, doncs, per exemple, la Guerra Civil, el franquisme, el postfranquisme, i que s'ha de salvar. Aleshores,
una figuera que està en un punt on s'havien de fer pisos, no?
Exacte. Uh-huh. És una figuera que està situada a l'Avinguda de Costa Brava, carrer Mestre Numància, i aleshores hi ha una constructora, una immobiliària, Ives Pro, que va comprar el solar i volia fer pisos. Aleshores, sabent aquesta ciutadana que s'havien de fer pisos i que probablement no salvarien aquesta figuera, va començar a mobilitzar-se, i d'això ja fa un temps.
I ara...
Aleshores... Sí, digui'm.
Exacte, ara la cosa és que s'ha posat d'acord...
Què ha passat?
Sí, exacte. Qui s'ha posat d'acord per permetre que aquesta figuera es pugui salvar, perquè aquesta figuera és privada.
Sí, és tant una finca privada, la qual la propietària, el propietari del qual és una constructora, i aleshores doncs es va posar primer en contacte amb l'Ajuntament, amb l'antic Ajuntament, amb l'exalcalde Jordi Soler, que la va escoltar atentament i en principi va donar la seva, el seu oferiment d'ajut. En canvi, l'Ajuntament va reproduir aquest missatge de Salva la Figuera i nosaltres el que vam fer precisament és posar-nos en contacte amb la immobiliària, amb les empreses constructores Mircer, la constructora Illes Medes i l'empresa recollida de residus GBI, que són les empreses que ajuden a que aquesta figuera se salvi.
Val, llavors per això tant, es trasllada, aquesta figuera es traslladarà a un altre punt de Sant Antoni, que és on ja hi ha un parc, no, allà?
Tenim un parc amb arbres rescatats. I ara volem especificar aquest parc com el parc dels arbres salvats.
És a dir, ja hi ha altres casos semblants en aquest parc.
Sí. De fet, en aquest solar hi havia un petit bosquet. Hi havia un magnolier, havia un avet i una washingtoniana. De fet, aquesta washingtoniana ja ha anat a parar en aquest parc i el magnolier també. L'arbre que falta per traslladar-se és la figuera, que té l'inconvenient que encara no han caigut les fulles. Fins que no caiguin totes les fulles, no es pot començar a podar la figuera per traslladar-la. L'operació és bastant bèstia, per dir-ho així. Té un cost econòmic i la gràcia d'aquest projecte és que l'Ajuntament no hi posa ni un duro. Són les mateixes empreses constructores, que són empreses relativament violentes en la mesura que canvien el paisatge, que s'han posat d'acord en el fet que s'ha de salvar aquesta figuera. I és bonic, té una força simbòlica aquest projecte i continuarem endavant.
Uh-huh. I un cop s'hagi dut a terme aquest trasllat, i, és a dir, la previsió per quan es pugui visitar aquest parc així, ja amb el nom del Parc dels Arbres Salvats, perquè si no m'equivoco també es volen fer conscienciacions a visites per escoles, no?
Clar, nosaltres creiem que enrere aquesta figuera hi ha una força simbòlica molt important. És una nova sensibilització i conscienciació sobre tots els éssers que estan vius, els animals però també els vegetals. I aquesta, nosaltres venim ja d'una llarga tradició de respecte amb els arbres centenaris, en un context d'una societat rural. En el pas amb la societat urbana, tots aquests valors s'han perdut. Bé, els hem de recuperar perquè tenen una força importantíssima en aquest fet. Per tant, el que farem és a la figuera, que és un arbre simbòlic, tradicionalment, per dir que Buda es va il·luminar sota una figuera, per tant, té una força històrica més que destacable, i el que farem és comunicar doncs aquesta sensibilització també a les escoles i que sàpiguen els ciutadans i ciutadanes petitets i petitetes que tenim un parc on nosaltres acollirem a tots els arbres en perill i explicarem el per què s'han d'acollir aquests arbres amb aquest canvi de paradigma de consciència mediambiental.
És un gest petit i però significatiu en aquesta conscienciació mediambiental. Ahir coneixíem, per exemple, que els gasos d'efecte hivernacle que canvien el clima han batut un nou rècord en la història humana, una alerta que llançava l'Organització Meteorològica Mundial, que deia això, que hi va haver un rècord en la concentració de diòxid de carboni, una cosa que no havia passat mai. La concentració de partícules, evidentment, en nuclis rurals, no tan urbans com les ciutats, doncs no és tan significativa com a les ciutats, però sí que els efectes d'aquest canvi climàtic ens interpel·len a tots, sobretot a la primera façana marítima, perquè serem els primers afectats amb l'augment del nivell del mar i altres conseqüències del canvi climàtic. Des de Calonge i Sant Antoni, i des d'aquí ho trasllado a molts altres punts de la comarca, però estem parlant amb vostè, què es pot fer per mirar de conscienciar, de reduir les emissions d'efecte hivernacle? I què s'està fent?
Bé, el més important és passar ja de les paraules a les accions. Això és el punt més capdalt. Que la gent es cregui seriosament que vivim en un context d'emergència planetària, que la vida que llegarem als nostres fills serà notablement més pobra que la que vivim nosaltres. Per tant, hem de començar a fer accions que reverteixin o alenteixin aquest procés de canvi climàtic. Per exemple, nosaltres, des del nostre govern, el que tenim claríssim és amb 8-10 anys arribar a ser un poble 100% sostenible. El primer que farem és cobrir tots els terrats de l'Ajuntament amb plaques fotovoltaiques, perquè creiem que hem de fer el pas immediat i especialment els edificis municipals cap a l'energia neta. El segon punt és molt important, treballar el reciclatge d'una manera molt escrupulosa, el compostatge d'una manera molt escrupulosa, i el tercer punt, i també tan important com l'altre, és aquest respecte per tots els éssers vivents, particularment els arbres, perquè ells fan aquest procés de netejar l'atmosfera. Són capaços d'absorbir contaminació i oferir oxigen. Aquesta mirada profunda que hauríem de tenir amb el medi ambient hauria de ser estesa per tota la Costa Brava, particularment volem que sigui estesa a Calonge, i també fer difusió, això sí, de les males pràctiques.
Ara que parlava del reciclatge, i vaja, ho enllaço amb el fet que l'1 de juny va arrencar el porta-porta en nuclis concrets de Calonge i Sant Antoni, com està anant aquesta aplicació del porta-porta i quines són les previsions d'ampliar-ho en els propers mesos?
Sí, mireu, en el porta-porta, per exemple, nosaltres ja quantitativament ja hem pogut augmentar el nivell de reciclatge. Estàvem en un 40%, ara estem vorejant, i no tenim tot el poble encara cobert, estem vorejant el 60%.
Això el 60% en els nuclis en porta-porta o en el 60%?
El 60% en total, els nuclis de porta a porta, el reciclatge, podem arribar als 88, gairebé 90%. El que ens hem trobat és que és veritat que existeixen petits desajustos en la informació, hi ha una resistència també més que normal a canviar de model d'escombraries, però ens podem congratular que la majoria de les persones han entès aquest concepte, i aquest concepte també hauria de tenir aquesta càrrega simbòlica d'activament fem alguna cosa pel planeta. Els abocadors estan plens a vessar, i nosaltres el que hem de fer és reduir aquest impuls a tirar-ho tot i amagar la nostra brutícia.
Per exemple, el nucli central de Calonge o a Sant Antoni ja ha arribat al porta-porta, o quines són les previsions de que hi arribi?
Bueno, ha arribat ara, el 2 de desembre, a Calonge. A Sant Antoni de moment no tenim contemplat, sí que tenim la deixalleria, diguem-ne, les escombraries industrials, però a Sant Antoni aquesta fase no està contemplada. Ho tractarem una mica més endavant, però Calonge sí, comença el 2 de desembre. És, diguem-ne, el pal de paller, perquè és on hi ha més densitat de població, i estem ara en aquesta fase d'informar de com s'ha de fer, quan s'ha de fer i quina és la finalitat que perseguim tots nosaltres. Mm-hmm. Aleshores, estem en el nucli vell, hi ha molts pisos, aleshores la complexitat és més elevada i estem treballant. Tenim claríssim que l'únic camí possible és estendre aquesta filosofia de recollida selectiva i, a la mesura que es pugui, tenir un petit jardinet de compostatge. Es tracta de reduir els nostres residus, reciclar tot el que es pugui. És que no hi ha una altra alternativa en els anys a venir. És a dir, aquesta mena de disbauxa que hem tingut tots plegats pel que fa i descurança pel medi ambient, això s'ha d'acabar, hem d'anar cap a un altre paradigma.
Anirem acabant, perquè se'ns acaba el temps, però vaja, una última pregunta sobre el turisme. Vostè és regidor de Medi Ambient i de Turisme. Arriben això, el pont de desembre, les vacances de Nadal. Aquests dies són bons pel turisme? Calonge, es fan accions concretes per atraure el turisme?
Nosaltres ara hem engegat una política per tal que els hotels que tradicionalment tancaven durant el Nadal, bueno, durant el Nadal i l'hivern, que obrin. Hem tingut reunions per tal que obrin, i una de les nostres polítiques més immediates és fer crida perquè en diversos esdeveniments puguin tenir lloc a la nostra casa. Ara, per exemple, a finals de desembre tenim una gran competició de cross i esperem l'arribada de gairebé 1.000 atletes juntament amb federats, doncs esperem que es puguin allotjar en els nostres hotels, a la nostra vila. Nosaltres el que intentarem fer és, en aquest intent de desestacionalitzar, és oferir concerts atractius, experiències culturals atractives, experiències esportives, de lleure natural al llarg de l'any. I a poc pues, anant cridant diversos bosses de població per tal que vinguin a un poble tan bonic com és Calonja i Sant Antoni, amb tantes coses que pot oferir. Per tant, estem treballant en aquesta línia.
Això que li deia, a nivell d'arribada de visitants ara mateix, els hotels poden obrir ara, al desembre?
Actualment sí, tenim encara tenim uns hotels oberts, tenim càmpings oberts, i tenim el compromís, l'altre dia en una taula de reunió tenim el compromís d'uns quants hotels que perfectament entenen el concepte que hem d'anar desestacionalitzant i no tancaran. Sempre que els demanem, estaran oberts. Uh-huh. Estem en aquesta línia de buscar un altre perfil turístic tranquil, d'oci cultural, específic, que vagi a buscar en els pobles singularitat. Uh-huh. I en tots els sentits.
Norbert Botella, regidor de Turisme i de Medi Ambient de Calonge i Sant Antoni, moltíssimes gràcies per passar avui pel supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé, moltes gràcies a vostè.
Dos minuts passen de 8:45 del matí. Tal com us vam explicar fa unes setmanes, el concurs de gestió de la deixalleria municipal de Palamós va quedar desert per segona vegada. Per això ara l'Ajuntament està plantejant els motius pels quals no s'hi va presentar ningú i ara han anat a consultar les empreses perquè els diguin alguna cosa. Eugènia Güell.
Sí, han anat a preguntar a les empreses per què no es van presentar en el procés de plantejar què fan amb el nou concurs, malgrat encara no se'n pot treure cap conclusió. Xavier Lloberes, regidor de Medi Ambient de Palamós.
Trobar el motiu perquè durant dos convocatòries no s'ha presentat ningú. Llavors estem mirant coses internes en què podem millorar i també estem parlant amb empreses que creuen que pot ser el motiu perquè no s'hagin presentat.
Per altra banda, el grup municipal CUP ha dit en declaracions a Ràdio Palamós que les empreses estan fent xantatge a l'Ajuntament en tema del contracte, perquè si queda desert fan que l'Ajuntament hagi de pujar el preu del contracte. Són declaracions a Ràdio Palamós de la portaveu de la CUP, Roser Huete.
Perquè al cap i a la fi el que estem ara fent és acceptar un xantatge de les empreses. Tu els hi poses un preu, amb elles no els hi va bé perquè no fan negoci, no es presenten. Fas un altre concurs, puges el preu. I es presentaran quan tinguin un preu que amb ells els hi vagi bé. Per tant, estàs acceptant que qui te posi el preu del servei que tu estàs donant, que tu estàs posant a concurs, és el que acceptarà el concurs, el que es presentarà, no tu. Perquè si tu li poses un preu baix i ell no fa negoci, no el farà.
A més, també ha dit que es podria municipalitzar aquest servei en comptes d'externalitzar-lo.
Eugènia, recorda'ns una mica com va anar això d'aquesta suspensió, o vaja, un nou contracte desert.
D'entrada, després que quedés desert per primer cop, van augmentar el contracte 50.000 euros perquè van deduir que el problema hauria pogut ser una previsió a la baixa dels costos. Així doncs, a l'agost es va millorar el preu de sortida i el contracte era de 356.000 euros comparats als 295.000 euros i poc més de l'abril. Com a la primera vegada, es preveia la possibilitat d'allargar el contracte 2 anys amb 2 pròrrogues successives d'1 any cada una. Però, de totes maneres, el contracte, com dèiem, va quedar desert per segona vegada. Actualment és l'empresa Urbaser que es fa càrrec de la gestió de la deixalleria municipal des de l'any 2015 i ho farà fins que s'adjudiqui un nou contracte. L'empresa ha de garantir l'obertura de l'equipament en horaris d'hivern i d'estiu, de dilluns a divendres i també dissabte al matí, i no només el servei de la deixalleria mòbil i recollida, sinó també transport dels materials.
Gràcies, Eugènia. I ara anem a Palamós, perquè el municipi serà l'escenari de rodatge de la segona temporada de la sèrie H.
¿Trabajas en ese club? De los Batros. ¿Tiene algún problema?
És la sèrie de la productora Weekend Studio que fa per la plataforma en streaming Netflix. La primera temporada ha estat un èxit i està centrada a Barcelona, narra un conflicte de droga dels anys 60, i per aquesta segona temporada les escenes es gravaran en una finca privada ubicada al paratge de Castell. Martí Seguer.
Per fer-les, busquen figurants de la zona que vulguin participar-hi. El proper 7 de desembre, la productora farà un càsting per omplir les escenes de la sèrie amb figurants. Es busquen persones d'entre 16 i 70 anys i es valorarà la formació teatral, amateur o professional, així com saber tocar instruments i ballar. Les persones que hi vulguin participar hauran d'anar el 7 de desembre de 10 a 6 de la tarda al Punt Jove de Palamós, al carrer Santa Marta, número 6, i portar una còpia del DNI, el número d'afiliació de la Seguretat Social i un número de compte bancari. Totes les persones que passin al càsting participaran al rodatge de manera remunerada.
I Martí, de què va la sèrie?
Doncs H és una sèrie original ambientada en la Barcelona dels anys 60, inspirada en fets reals i protagonitzada per Yanna Ugarte, coneguda per produccions com Julieta, Palmeras en la nieve, La senyora o Tiempo entre costures, creada i escrita per Verónica Fernández, que ha treballat en projectes com Cuéntame, El comissario, El príncipe o Velvet Collection, que es va estrenar de forma global aquest mes de novembre de 2019. La sèrie explica la història d'Helena Olalla, H, catapultada a la prefectura del tràfic de l'heroïna en el Barcelona dels anys 60 com a hereva al capdavant de l'organització criminal que liderava el narcotraficant Malpica.
I a Palafrugell, èxit de la tercera edició del Costa Brava Wedding Day. Més de 1.200 persones s'han acostat aquest cap de setmana a la bòbila de Palafrugell per assabentar-se de les últimes novetats de casaments i els serveis que les empreses del sector, en un total d'unes 40, ofereixen a aquells que estan interessats en organitzar un casament.
El dissabte es van celebrar diverses ponències relacionades amb el sector nupcial i també va tenir lloc la gran passarel·la inaugural on hi van participar 7 comerços de l'associació Oxigen de Palafrugell amb propostes de roba casual i de festa per nens i nenes, dones i homes. La segona part de la desfilada va estar dedicada a les últimes novetats de la moda nupcial pel 2020, on un total de 7 botigues de moda nupcial de la província de Girona van presentar les seves propostes. Unes 700 persones van seguir aquestes desfilades inaugurals i l'actuació en viu del duet Tu Música i Vents, mentre es presentaven els dissenys de Rosa Clarà i Onyx Girona.
Gràcies, Maria Monteis. En parlàvem al principi del programa d'aquest videoclip que ha fet Marina Gil, la producció d'Albert Suc, Quan salta l'alarma.
Hi ha vegades que els sentiments no saben on posar-se. A cops tenen forma de ràbia. Altres no són més que una gàbia. I quan la por envaeix, és la fermesa la que serveix. La vida ens vol ensenyar que el valor està no en el que es diu, sinó en el que es fa. Llibertat. Quan salta l'alarma, escoltar-te és la teva arma. Quan salta l'alarma, escoltar-te és la teva arma. Si qui tens al costat és just qui t'ha menyspreat, mai és tard per dir prou. Quan la situació es repeteix de nou, el patiment et va empetitint quan els crits tenen a dir i es queden a dins, i es queden a dins.
Quan salta l'alarma, de Marina Gil, la producció a Can Genís de Palafrugell. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, i tu?
També bé, bé, molt bé, molt bé. Escolta, ara estava pensant, tu tens formació de teatre o no, Josep Lluís?
No, no, no gaire.
Res, no, perquè saps que fan aquest trailer, aquesta sèrie a Palamós i faran un càsting de Netflix el cap de setmana que ve, i dic, no, mira, potser al Josep Lluís li interessa presentar-se.
No, no sóc gaire actor, la veritat. Potser en alguns moments, jo crec que a la vida, en algun moment, tots hem de fer algun, hem d'interpretar algun paper, eh?
Hem d'interpretar algun
paper. En algun moment. Però vaja, no sé. He vist això, alguna cosa a les xarxes, per això sí que estava al corrent més o menys.
En Josep Lluís Vidal, que cada dimarts ens parla de tecnologia i oci digital, i avui volíem començar parlant d'això del Black Friday, del Cyber Monday, de coses així.
Sí. Va,
aquestes tendències, això, jo crec que ja s'està esgotant, eh? Això de tantes ofertes. És que estem saturats, no ens estem saturant ja amb tantes
sí,
ofertes.
A veure, jo no sé tu, però jo fa un mes, no t'exagero, un mes que estic rebent per mail newsletters, ofertes de Black Friday, eh? O sigui,
clar,
fa un mes.
Clar, i sí, exacte. I
que fins i tot em va fer dubtar, dic, però això s'ha avançat? Vull dir, no era a finals de novembre, això, a principis de desembre, clar, Black Friday?
Perquè el Black Friday, atenció, per qui no sàpiga anglès, que suposo que és molt poca gent, és divendres negre, i aquest divendres és divendres, aquest divendres, però...
Sí, 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 el 29, no, crec que és...
Estem parlant de la Black Week, de la Black Month, del Black Year, o sigui, a tot arreu hi ha ofertes del Black Friday.
I a tot això, a més, després ve Nadal, que pròpiament dit, la campanya de Nadal, pròpiament dita, i després Reis, i després rebaixes.
Ah, exacte.
Vull dir que al final estem una mica com, no sé, penso que ens ha anat una mica tot de les mans, eh? Perquè jo recordo fa anys que, i això estarà molta gent d'acord, que la campanya de Nadal, o sigui, els anuncis a la ràdio, a la tele, a tot arreu, començaven, doncs, després del pont de la Puríssima.
Sí.
Cap allà al 10, 12, més o menys.
I les llums no les enceníem fins després del pont, i ja està.
Clar.
I no passava res, eh? I les empreses seguien fent beneficis, i els Reis seguien anant a comprar o buscar regals, el Pare Noel també, el tio portava moltíssims regals, vull dir, que la vida, la vida seguia girant.
Sí, sí, i ara continua sent proves de pressa.
Exacte.
I amb més coses.
Sí. Veure,
és que, sí, i... Com tu deies, sí que ens ha portat per l'òptica de la tecnologia, no? I de tot el que té a veure amb internet i amb tot el que envolta, no? Aquesta primera onada de compres massives, de...
Ep, estem perdent en Josep Lluís.
De bogeria col·lectiva, eh?
Clar.
Llavors, home, mira, d'entrada és com qualsevol moment així una mica important en el comerç o en les transaccions... A més, avui dia, una gran part, no direm la majoria perquè no és cert, però sí que una part molt, molt, molt important es fan a través d'internet, i amb els mòbils i les aplicacions mòbils i totes les possibilitats que tenim encara més, no? Però, de fet, sí que el Black Friday es preveu per aquest divendres. De fet, ja està començant a notar-se,
sí.
No? Perquè, de fet, hi ha moltes empreses que el Black Friday, pròpiament dit, les seves ofertes les allarguen durant tota aquesta setmana o fins i tot alguns dies després i alguns dies abans, no? Crec que és molt important posar una mica de seny, eh? I no només a nivell des del punt de vista del consum, és a dir, com per exemple hi ha moltes administracions, des de la Diputació de Girona, bé, en conjunt totes les diputacions, consells comarcals, ajuntaments, en definitiva, administracions públiques, organitzacions de consumidors que adverteixen, no, dels perills d'aquests moments, no, d'ofertes importants i de moviments comercials importants. I, per una banda, adverteixen d'això, del perill del consum sense mesura. Per exemple, el que diuen és alerta amb les compres que facis amb targeta de crèdit, però no des del punt de vista de la seguretat, sinó també des del punt de vista del consum.
Josep,
no?
Lluís,
o sigui, que
Josep
no et deixis...
Lluís, un segon, que anirem un segon a publicitat i truco, fem la connexió per telèfon perquè estem tenint alguns problemes. Dona'm un minut.
Perfecte.
i et truco i parlem per telèfon, val? I de seguida et preguntaré també pels regals estrella d'aquest Black Friday, els regals tecnològics, que és el que preveus que tingui més èxit. De seguida en parlem.
Ràdio
Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Ara sí, Josep Lluís, què tal?
Hola, bon dia. Doncs la tecnologia.
La tecnologia que sempre en aquestes seccions...
Ens ha arribat una mala passada, eh?
Sí. Va, et sentim igual de bé, amb aquesta veu melosa que tens.
Gràcies per aquest piropo del bon matí.
T'agrada, eh? Que et despertin així.
Home, aquí no.
Escolta, a veure, dèiem que, per, clar, vulguem o no, bona part, aquestes Black Fridays, Cyber Monday, són... campanyes que o han nascut o es desenvolupen molt a internet, a les compres per internet.
Sí.
Des d'aquí sempre la recomanació és, abans de comprar internet, i mireu d'anar a comprar al comerç local, però si us hi veieu abocats, clar, hi ha una sèrie de recomanacions importantíssimes abans de posar la targeta definitivament i fer la compra, no?
Sí. De fet, també deixa'm comentar-te que hi ha algunes campanyes, crec que hi ha campanyes, només aviat programes, no?, de desenvolupament de la Diputació de Girona, no recordo exactament com es deia el programa, però hi ha un programa de desenvolupament amb subvencions i amb recursos per al comerç local, precisament, per al desenvolupament del comerç local a internet, no? Perquè precisament, si, això ja és una opinió personal, eh? El comerç local crec que té una assignatura pendent, no el del Baix Empordà, el de tot Catalunya, en general, de ser-hi present, més present a internet. Ja no només present, sinó també vendre, no?, per internet, perquè la veritat és que si molts a vegades anem, no sé, a Amazon o a eBay o a AliExpress o qualsevol altra gran plataforma, no només pels preus, que també, no?, però també és per la facilitat, no?, de trobar uns quines coses, i jo crec que potser el comerç local aquí ha de tenir una via d'entrada important per posar en valor tot allò que és la proximitat, el que puguis conèixer realment qui t'està venent allò, i la Diputació de Girona crec que està treballant una mica en això. Dit això, com deies, sí, a internet abans... bé, totes aquestes campanyes tenen el seu origen, si no a internet sí que tenen una exposició important, no? Com el Black Friday. Hi ha moltes recomanacions que circulen aquests dies a partir de les administracions públiques i de les organitzacions dels consumidors que diuen, doncs, escolta, no et tornis boig, no? I d'entrada, per exemple, comparar preus, no? Per què? Doncs perquè a vegades les ofertes que són massa bones, precisament per això, perquè són massa bones, potser no són reals del tot, no? I amaguen una mica aquesta lletra petita, aquella cosa de l'engany, fins i tot, poden arribar a ser una estafa. I això ha passat sempre, eh? No és que hagi passat, no és que passi ara necessàriament amb el Black Friday o amb l'era d'internet, ha passat sempre. El que passa que, evidentment, com que a internet és tan fàcil i estàs a dos clics o a tres clics de fer una transacció, doncs és més fàcil que hi hagi enganys, que hi hagi estafes, etcètera. Per tant, comparar preus, veure quina és la botiga, quin és el comerç on estem comprant, que com a mínim contingui les dades fiscals, no? O sigui, el nom de l'empresa, l'adreça, un telèfon de contacte, un mail de contacte. Molt important també veure quines són les condicions de compra, quins són els terminis de devolució. Recordeu que a internet les compres que es facin es poden tornar en un termini de 14 dies, d'acord? Cosa que en el comerç tradicional, si no recordo malament, són 7 dies el dret a devolució. A internet són 14 dies. I això és un dret, evidentment sempre respectant doncs, que el producte estigui en bones condicions, que estigui embalat, etcètera, etcètera. Però consultar les condicions de compra és molt important. I després també doncs, consultar totes les despeses afegides, no? És a dir, quins són els costos de transport, els terminis d'entrega, una mica coses que poden semblar que són de sentit comú, però que de vegades ens deixem passar doncs, enlluernats per allò del 50% de descompte, 70% de descompte. Home, doncs parem una mica, posem una mica el fre, mirem tot això i després també a nivell tecnològic doncs, què dir de tot allò d'anar a buscar a empreses que tinguin un domini segur. Aquell que comença a la barra d'adreces HTTPS i que surt del candau, doncs això ens indica que bé, no és que sigui infal·lible, però que com a mínim està complint amb una de les polítiques de seguretat importants en els últims anys a internet, no? Que és que un servidor estigui, que el contingut que aquella web, que aquella pàgina, estigui allotjada en un servidor segur, per tant les transaccions, les comunicacions amb aquell servidor es fan de manera xifrada i per tant no és que sigui inhackejable, ara m'acabo d'inventar aquesta paraula, no? Però és més difícil, per dir-ho així, d'acord? A banda d'això, a banda d'aquestes precaucions, doncs després també anar molt en compte si ens ofereixen alguna possibilitat de finançament, quina és l'entitat que ho fa, en quines condicions, en quin tipus d'interès. En definitiva, tot això al final es resolveix amb unes poques pautes que solen ser, com deia, de sentit comú, però que enlluernats a vegades per aquestes ofertes, per aquestes promocions, per tota aquesta publicitat i tot aquest bombardeig de mails, de fins i tot de missatges SMS, per totes vies, per Facebook, per Instagram, per tot arreu, doncs que ens deixen una mica exposats, no? El que poden ser estafes. No vol dir amb això que no hem d'aprofitar el Black Friday, eh? O sigui, realment és una molt bona ocasió segurament per comprar coses i avançar algunes de les compres de Nadal. Però bé, no cal que ens tornem bojos, també.
Està clar, està clar. Clar, a nivell tecnològic, quins seran les vendes segures o les coses que la gent posarà a les cartes del Pare Noel, del Pió, dels Reis?
A veure, hi ha el clàssic, que és el telèfon mòbil, que això no és una mica com un encert segur, no? Perquè al final ara ja fa molt de temps que sí que és veritat que no tenim innovacions a nivell de telefonia mòbil, sinó que els nous models de les marques principals, tant d'Apple com de Samsung, el que donen doncs, és pantalles amb més resolució, càmeres amb més resolució i més qualitat, processadors més grans i més capacitat d'emmagatzematge. El 5G, recordem que encara és una cosa que està molt a les beceroles perquè no tenim ni de bon tros cobertura en la gran majoria del territori i només els telèfons de gamma alta, com els últims models de Samsung i Apple, incorporen la possibilitat de 5G. Per tant, això queda una mica encara al marge. Però el telèfon estàndard, per dir-ho així, no? El telèfon de gamma mitja o fins i tot de gammes baixes, tipus amb marques amb els models més bàsics de Huawei o de Xiaomi, o fins i tot altres marques, s'han convertit ja de fa un temps en un dels regals estrella, no? El típic doncs, que els pares que els has de fer un regal per Nadal i tenen el telèfon que ja no pot més, doncs aquest és un regal que no falla mai.
Clar.
Un altre, i aquest va en augment i amb les xifres, crec que alguna vegada ja ho hem comentat quan hem parlat dels nostres amics Alexa, Google Home...
Home, espera que la crido.
Saludem-lo, no?
Espera, és que més crec que l'he ensinistrat, crec, vaja, ara em farà quedar malament, però aviam.
Okay. Està prenent?
Ok, Google, saluda Josep Lluís.
Perdona, no te...
Oh!
Al català, sembla que no... Digue-li José Luis, a veure què diu.
Ok, Google, saluda José Luis.
Hola, José, espero que estés teniendo...
¡José! Gràcies.
José,
no? José, va dit.
Sí, sí, doncs és el Google Home que, per cert, vaja, jo no vull fer aquí propaganda, però per algun motiu ha baixat moltíssim de preu la versió bàsica del Google Home. Està tirada, pràcticament.
Bueno, de fet, és que als Estats Units ja va ser l'any passat, el Nadal passat, va ser un dels regals estrella, va ser, als Estats Units van sempre una mica per endavant, no?, amb tota la tecnologia que no aquí a Europa o a l'estat espanyol, i l'any passat ja va ser el boom, no?, dels satèl·lits intel·ligents, de tots els, bàsicament d'aquests tres, de l'Alexa, del Google Home i del Siri, però de fet Google Home i Alexa, bàsicament, i aquest any apunta, tot apunta, que aquí també hi haurà un boom important, no? Tot i que continua sent un d'aquells dispositius que generen una certa reticència, doncs per fet de ser un aparell que bé, en algun moment t'està escoltant sempre, no?, el que tu estàs dient, i a més a més per totes aquestes informacions que hem conegut al llarg d'aquest any, no?, de polèmiques, que hi havia persones o grups de persones que al darrere d'aquests aparells, d'aquests equips, millor dit, doncs hi havia per entrenar-los, per millorar-los, etc etc. I bé, tot i així, pot apuntar que serà un dels regals estrella d'aquest Nadal. I ara m'ho confirmes, doncs, amb aquesta baixada de preu del Google Home, doncs està claríssim. La cosa va per aquí. Tot el que es pugui comandar amb la veu, pensa que cada vegada tenim menys temps, que anem, malauradament, cada vegada anem amb menys temps a tot arreu. A tot arreu, anem corrent, anem de pressa, no tenim temps per llegir, no tenim temps per comparar, no tenim temps per pensar gairebé, i la veu s'està convertint en un dels recursos importantíssims. Els cotxes, per exemple, entres al cotxe i els cotxes d'última generació, i no tant d'última generació, de fet alguns ja de fa un temps admeten ordres de veu, per el GPS, per la ràdio, per trucar per telèfon, etcètera, etcètera, no? Doncs aquí és on hi ha un canvi important per recórrer. I si no recordo malament, hi havia una xifra, ara la posaré, el percentatge sí que el recordo, però no sé si era previst per l'any 2021, que es preveia que d'altaveus intel·ligents se'n vendrien com un 50% més de les unitats que estan venent ara.
Ostres.
O sigui, és un creixement important, eh? Sí, molt important. Sí.
Uf, clar, un 50% més. No, home, a veure, jo t'he de dir, casa meva la tinc bastant domotitzada en aquest sentit amb el Google Home, i hi ha coses que te les facilita, per exemple, dir-li a tal hora encén-me l'estufa per despertar-me en bona temperatura, però hi ha altres coses que t'estàs hores i hores i hores per configurar-ho, perquè et faci cas, perquè t'entengui. Per exemple, ahir ja et dic, vaig estar intentant configurar aquest Google Home que tenim a l'estudi perquè quan et digués saluda a Josep Lluís et digués hola, què tal? I no em fa cas.
Bueno, al final la intel·ligència, tot això funciona amb intel·ligència artificial, i sí que hi ha hagut avenços importants en aquest camp en els últims anys, i Google, a més, és una de les empreses que més diners i més recursos està invertint en intel·ligència artificial, però sí que és veritat que encara hi ha molt camp per recórrer, i encara hi ha molt marge de millora, però sí, totalment d'acord, o sigui, és molt útil per algunes coses, sobretot per això, no? Doncs per programar determinades tasques molt, molt concretes, però encara hi ha coses per millorar. Jo, per exemple, el meu cotxe sí que té també una possibilitat de donar determinades ordres amb la veu, però per exemple, si parlo en català, no se n'entera.
Sí, sí, no, això està clar. Això, el català no saben ni que existeix com a llengua.
Bueno, i Google encara és una mica estrany, perquè precisament Google Translate sí que reconeix el català com a idioma, Google té el propi domini google.cat, redirigeix a google.es...
Mira el que passa, si li dic, ok, Google, ¿hablas catalán?
Todavía no hablo este idioma.
Veus?
Bueno, l'esperança és que diu que todavía.
Todavía, potser l'està aprenent.
Sí, això vol dir que en algun moment potser sí que ho tindrem com a possibilitat.
Jo ho veig molt llunyà. Josep Lluís, teníem altres coses de què parlar, però ens hem embolicat molt amb el Cyber Monday, i el Black Friday, els mòbils... Vaja, en tot cas molt interessant, i qüestions que hem de tenir molt en compte ara, aquesta setmana. Josep Lluís, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Bona setmana, que vagi bé.
Que tinguis molt bona setmana, i vosaltres, ja ho sabeu, podeu recuperar aquesta secció si necessiteu algun altre dels consells que ens ha fet en Josep Lluís a través de la nostra web radiocapital.cat. supermatí, aquest supermatí que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, un informatiu que, com sempre, podeu recuperar a la nostra web i que també a la web us anirem informant de tot el que passi a casa nostra. Abans, una última repassada del temps amb en Marc Vilà.
Viurem un dia de finals de novembre amb un titular de poca fred i sol que quan llueix a les dates que som s'agraeix, tot i que en moments centrals del dia podrà assolir temperatures properes als 20 graus. Pràcticament això a tota la comarca sense excepció. La nit i matinada també serà suau. No hi haurà glaçades. Les temperatures mínimes estaran entre els 3 i els 5 graus. Avui potser haurem d'advertir la necessitat de no abrigar-nos tant perquè l'ambient serà bastant suau.
Gràcies, Marc. Fins demà.